Són les 3. Carles Puigdemont demana a Esquerra i al PSOE que no parlin d'ell en les negociacions per la reforma del delicte de sedició. L'expresident de la Generalitat, que avui fa 5 anys que va fer públic el seu exili a Brussel·les, ha fet públic fa uns minuts només un comunicat on diu que no busca solucions personals. Critica que dirigents socialistes l'hagin anat a veure per proposar-li solucions felices a través de modificar el codi penal o l'indult, Sergi Giró.
L'expresident de la Generalitat diu a la carta oberta que, tot i la petició pública i privada que se li respecti la seva posició i estratègia, socialistes i republicans insisteixen en la necessitat de resoldre la seva situació personal a les converses. Puigdemont assegura que alguns serien molt feliços de veure'l declarar al Tribunal Suprem, encara que fos indultat després de 3 anys de condemna. Denuncia que aquesta via seria una renúncia política que no està disposat a acceptar, encara que eternitzi la seva estada a l'estranger. Una renúncia, subratlla, amb beneficis per l'estat espanyol, però cap pel procés d'independència.
Almenys 153 morts és l'últim balanç de víctimes de l'allau humana en una festa de Halloween a Seül. Entre aquests, una vintena de ciutadans estrangers. El Ministeri d'Exteriors diu que no els consten ciutadans espanyols entre les víctimes. Un mallorquí que era a la zona, Xavi Buix, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que se'n va escapar pels pèls.
El que vàrem veure va ser molta gent. De fet, quan vàrem canviar de bar, aquest amic meu hi va anar una mica abans, tipus 3 minuts, i no va tenir cap problema. En canvi, jo, quan hi vaig anar per ajuntar-me, ja hi havia molta gent i vaig trigar, jo que sé, 10 minuts a fer 15 metres. Vaig tenir la sort de poder entrar en aquest restaurant, aquest bar, on m'espera aquest amic meu, perquè l'estampida va passar 10 minuts després. Per tant, vaig tenir bastanta sort.
I Brasil fa 3 hores que vota per escollir president als candidats. L'actual president, el líder de l'extrema dreta, Jair Bolsonaro, ja ha votat. I també ho ha fet l'altre candidat, l'expresident Luis Ignacio Lula da Silva. Cap a la mitjanit hora catalana s'espera que ja se sàpiguen els resultats. Encara en plana internacional, la sortida dels vaixells de càrrega de gra dels ports d'Ucraïna està paralitzant després que Rússia ha fet saltar pels aires l'acord que tenien per facilitar l'exportació. El ministre d'Infraestructures d'Ucraïna diu que molts vaixells que no podran arribar a port havien d'anar a portar blat a països com Etiòpia, molt colpejats per la fam. I en esports, el Barça ha confirmat les lesions de Jules Koundé i Eric García.
En el cas de Koundé, el futbolista té una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra i Eric García, de la seva banda, té una sobrecàrrega també a l'obturador extern, en aquest cas del maluc esquerre. Tots dos jugadors es perdran el partit de dimarts de Champions contra el Victoria Pilsen, el darrer en aquesta competició, però s'espera que arribin pel duel de dissabte que ve de Lliga al Camp Nou contra l'Almeria. El Barça, que és momentàniament líder de la Lliga, després de la victòria d'ahir contra el València, però que deixarà de ser-ho si el Madrid puntua el Santiago Bernabéu contra el Girona. D'aquí una estona es juga aquest partit. El Girona, que és penúltim i fa 6 partits que no guanya. Anem cap a Madrid, Miquel Agut.
Un 11 del Girona que ja està confirmat. Abans cantàvem el del Madrid, ha sortit fa pocs minuts, ha fet públic el del Girona, que juga amb dues línies de 4 i amb doble lateral a les dues bandes. Això vol dir Gazzaniga a la porteria, Arnau lateral dret, Miguel Gutiérrez lateral esquerra, Bueno i David López als centrals, per davant a la dreta Ian Couto, a l'esquerra Valeri, el doble pivot un dia més Aleix García i Oriol Romeu els acompanyarà per tancar el mig del camp, i Ángel Herrera, Tati Castellanos serà el jugador més avançat de l'equip Girona, en el qual Valeri lluirà el braçal de capità. Avui el Girona al Bernabéu amb l'equipació de la Senyera.
Gràcies, Miquel. A la primera divisió femenina, el Barça ha guanyat el Llevant a l'estadi Johan Cruyff per 2-1, mentre que el Levante Les Planes ha perdut per 1-2 contra l'Sporting de Huelva. I en bàsquet, a la Lliga Femenina, derrotes del Cadí la Seu, 55-62 contra el Leganés, i del Barça Sant Feliuenc, 66-61 a la pista de l'Estudiantes. Aquesta tarda, a la Lliga Masculina, el Barça visita el València i el Girona rep el Camp de Múrcia.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, com serà la castanyada?
Doncs amb un petit canvi respecte avui, un augment dels núvols, un cel més carregat a moltes comarques, sobretot durant la tarda i el vespre, i fins i tot amb algun ruixat seran més probables a últimes hores del dia, tarda, vespre, nit, al Pirineu de Lleida, sobretot aquest sector occidental. A la resta serà un front desgastat, que passarà més pena que no pas glòria, com molt algunes gotellades, al principi a més acompanyades de fang. I també a destacar el vent, compta amb les ventades aquest dia de la castanyada, perquè serà fort el vent al Pirineu, i en aquest sentit ja hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més tranquil·litat i temperatures que continuaran baixant la resta de la setmana que ve.
Tanquem ara el RAC1 migdia, que hem fet la redacció d'informatius i esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
A partir de 3:45 també el Girona juga a RAC1 amb la retransmissió del Madrid-Girona amb el Miquel Agut, a les 7 el Superesports amb el Xavi Puig, i per rematar-ho el Tu diràs amb l'Aleix Parisa fins la 1 de la matinada.
Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
És diumenge, 30 d'octubre, i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1. RAC+1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Avui ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora sabrem si existeix una dieta per la longevitat. Assistirem a una batalla verbal com poques s'han lliurat. Toni Clapés i Marcelí Virgili es diuen les veritats dalt d'un ring, i acabarem per saber la història que s'amaga darrere d'un dels himnes dels mítics Dire Straits. Comencem.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
El nostre país és un dels més longeus del món, juntament amb el Japó, Suïssa i Islàndia. Tot i ser països amb cultures i maneres de fer molt diferents, són els que ofereixen més esperança de vida. Quina influència té la dieta en el fet de viure més anys? Es pot dir que hi ha una dieta per arribar als 100 anys de vida? Cal ser vegà o estar molt prim? Esther Muñoz, companya del Versió RAC1, i la nutricionista Magda Carles parlen d'aquestes qüestions al fragment que escoltarem del podcast Respostes que alimenten.
Avui tenim un podcast que està bastant marcat per l'actualitat de fa unes setmanes. Ens deixava la reina Elisabet II als 96 anys i, segons hem pogut saber, el secret de la seva salut de ferro era la seva manera d'alimentar-se, la seva dieta.
Pot ser. A veure, s'ha de dir que aquesta dona a mi m'admira molt per amb això de la seva edat i de la seva activitat en aquesta edat, perquè no és el mateix ser gran que estar actiu a aquesta edat. Realment la dieta té un paper important, però clar, són molts factors els que intervenen, eh? Probablement la reina Elisabet té una bona genètica, ha tingut un estil de vida que també l'ha afavorit, i segur que hi ha més factors, però vaja, podríem dir que la genètica, a l'estil de vida i a l'entorn que tens, condicionarà la teva longevitat, seguríssim.
Tu
I quan
creus?
Dic entorn, vull dir amb qui estàs, amb quin aire respires, en quin ambient estàs, tens estrès, no tens estrès, etc.
Ara repassarem en què consistia aquesta dieta que feia la reina Elisabet II, però tu creus que part d'aquests factors que ens comentaves, l'alimentació també podria marcar d'alguna manera la longevitat?
Sí, té un paper importantíssim. Escolta, començant, per quan la gent menjava molt poc, vivia menys, això és evident. Jo sempre dic, a principis del segle XX, la gent estava viva fins als 40 anys, a l'edat mitja. És molt diferent, Quan tu no menges, no creixes bé, no respons bé a les malalties, etc. Vull dir, començant per aquí, una mala alimentació vol dir un mal sistema immunològic, vol dir menys longevitat. Ara, d'aquí a dir que pot haver-hi una manera perfecta per viure molt, hi ha una distància, però és evident que la dieta hi té un paper fonamental.
Va, anem a repassar-la, perquè és molt curiosa tota aquesta informació que, a la qual hem tingut accés aquests dies. Per exemple, no? Diu que, sobretot, el més important és que ella tenia una dieta variada i saludable, no? La varietat és important en aquest sentit?
Sempre. Quan parlem d'en plan ABC, en plan molt bàsic de lo que és una dieta equilibrada, dintre totes les versions que poden haver-hi de dieta equilibrada, sempre estem parlant de varietat. Per què? Perquè aquella cosa tan senzilla que també diem, però que és molt certa, de que no hi ha cap aliment que ho porti tot, i que per tant tots els aliments tenen les seves parts positives, i quan més varies, més possibilitats hi ha que aprofitis aquests nutrients, no? És a dir, no només menjar verdura, fruita, carn, peix, bla, 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 sinó que dintre la verdura variar el tipus de verdura. No? Dintre el peix, variar el tipus de peix.
No sempre
dintre
els
la fruita,
mateixos.
Exacte, variar. Uh-huh.
També diu que no abusava del menjar copiós i que evitava a tota costa els carbohidrats.
Clar, això tindríem que una mica que... Lo que no feia menjars copiosos, segur, perquè si hi ha una cosa que no va bé a totes les edats és menjar massa. És més, hi ha estudis que diuen amb animals de laboratori que posant una dieta, ja han sortit fa molts anys aquests estudis i s'han corroborat després, amb una miqueta menys del que necessitem, es tendeix a viure més. És a dir, que grans quantitats, mai. no? Ni molta energia, mai. Més aviat tirar una mica cap avall. Reduir les dosis, no? Ara, això que dius tu de cap tipus de carbohidrat, això ja em sembla una mica més estrany, perquè si, no sé què es refereix exactament, perquè una fruita ja en té de carbohidrats. M'estranya molt que prescindís de la fruita. Tindríem que dir, aquí me faltaria una mica... A mi em faltaria dir quin tipus de carbohidrat és el que ella no pren, no? Suposo que et refereix a això que dius tu, no? La pasta, els pans refinats, els cereals refinats... És possible, perquè a més té una edat avançada. A aquestes edats avançades, doncs, el sistema de l'insulina, que és el, diguéssim, el que fa entrar el glucosa dintre la cèl·lula, doncs va molt més lent, ens va molt més malament del nostre metabolisme. Per tant, no m'estranyaria que allò tingués molt ben regulat, això.
Anem ara al detall.
Sí.
Ens expliquen que la reina començava el dia amb energia i, atenció, no feia un esmorzar, no? Esmorzava dos cops.
Mm-hmm.
El primer era, diguéssim, més lleuger, amb un té, sense sucre, tampoc llet i unes galetes. I després feia un segon esmorzar, que aquest era ja una mica més variat,
sí,
no?
Sí.
Què en penses?
Bueno, depèn del seu horari. Si és una senyora que s'aixecava molt d'hora, doncs és normal que tu a primeres hores no tinguis l'estómac encara molt preparat per menjar grans coses i ella feia, doncs, s'hidratava més que res, no? I un estímul com és el té. No, i una mica de carbohidrats, que per ser això són carbohidrats, les galetes, no? I per donar-te una mica d'energia. I que al cap d'unes hores, quan ja se li obrís més la gana, després un esmorzar més complet. Tinguem en compte que a la cultura anglosaxona ells no fan un dinar com nosaltres, sinó que l'esmorzar és un àpat molt principal del dia, no? O sigui que són una mica diferents, eh?
Aquí hi ha molt de debat, Magda, perquè sempre... Hi ha nutricionistes que diuen que l'esmorzar és l'àpat més important del dia, però n'hi ha d'altres que això ho rebaten i que diuen que tu pots llevar-te i que si no et ve de gust menjar res i només vols fer un cafè, que no hi ha cap mena de problema.
És que, Esther, saps què passa? A vegades les normes no van bé per tothom. El que és una mica absurd és dir, tothom té que esmorzar, o tothom té que fer dos esmorzars, o ningú té que esmorzar. Cada persona ha de veure que li senta bé pel tipus de vida que fa, per l'hora que es lleva, per com té l'estómac a aquesta hora. El que és ridícul és forçar-se. És evident que si jo he sopat a les 8 o les 9 del vespre, doncs si jo no menjo res fins les 2 de la tarda cauré, o sigui, em desmaiaré al final. Però si he fet un sopar, com aquí a la Mediterrània, que dic jo, a les 9 o 10 del vespre, com molt aviat, és obvi que no tindré gaire ganes per esmorzar. Per tant, no és que hi hagi teories més certes que altres, és que hi ha casos i persones. I per tant, el que és intel·ligent és que la nostra forma de menjar ens afavoreixi al màxim el nostre benestar i la nostra salut. Mm-hmm. No té per què ser igual per tothom.
Mm-hmm. Estava buscant la informació concreta d'aquest segon esmorzar que ens explicaven que feia la reina Elisabet. Consistia en un iogurt, cereals, que en parlàvem nosaltres la setmana passada, i també melmelada amb tostades.
Bueno, em sembla perfecte, vull dir, cada qual pot menjar el que vulgui. Cada un té la seva cultura, doncs ells són de cereals, el que tu vulguis, però tot bé dependrà d'aquesta senyora com estigués de salut, com estaria la seva analítica, que no ho sabem, però en qualsevol cas, el que sí sabem és que tenia 96 anys, i als 96 anys les quantitats han de ser ajustades i ha d'haver-hi una sèrie de requisits que segur que li cuidaven, perquè si no aquesta edat no hagués arribat, no? A mi em sembla molt correcte que prengui els seus cereals o iogurt i les seves torrades. Fins aquí, res a dir. Està absolutament dintre la normalitat. No?
Fins i tot, això crida l'atenció, eh?
Sí.
A l'hora de dinar, sí. El menú de la reina, sobretot tenia un gran protagonista, que era el peix amb verdures.
Mm-hmm. Em sembla una combinació, em sembla molt bé. Per què no? Hem dit moltes vegades que el peix té uns nutrients que ens interessen molt, com són els omega-3, que és una proteïna d'alta qualitat, que és un aliment que realment és més digestiu que la carn, té menys problemes i que, per tant, perfecte. Després caldria veure aquest peix com estava fet, etc etc. Però recordem que estem parlant de la dieta d'una sola persona, amb totes les seves peculiaritats. Però verdures amb peix, per una persona gran, doncs fenomenal, clar.
Uh-huh. I després passem a... El drenar, que també era el quart àpat que feia ella en concret, no? Mai es saltava a l'hora del té, i això combinava amb algun dolç, pastís de xocolata, gengibre o galetes, i també diu que en algunes ocasions apostava pel salat. Escollia un sàndwich amb bou, amb salmó...
El berenar, jo sempre dic que és una cosa que s'ha de fer per poder arribar al sopar amb una gana discreta, no? Per tant, jo sóc una gran partidària del berenar. No sé, potser no d'aquests cakes que ella es devia fer, pues, si algun dia fas un dolç també és fantàstic, no? Però vull dir, berenar, el concepte del berenar està molt bé perquè ens permet tallar la tarda i arribar al sopar amb una gana més moderada, el qual jo trobo molt intel·ligent.
Mm-hmm. I després, per acabar, doncs, els gustos de la reina per sopar, aquí variava més. També diu que el feia més abundant, contra contràriament al que acostumem a parlar, no? Perquè sempre diem que per anar a dormir potser reduir les dosis.
Doncs mira, Esther, sentint aquesta dieta de la reina, aquí el que està clar és que cada un és cada qual. La senyora tampoc ens està dient que mengés fruita, no ens està dient que sopés poc, no ens està dient que mengés pasta integral. Què vol dir això? Que la reina probablement és una persona de molt bona genètica, que ella deu ser de quantitats, o devia ser de quantitats molt discretes i moderades, però que en el fons feia el que a ella li venia de gust. Tampoc l'hem sentit dir que es plengui 5 whiskies cada dia, però realment jo penso que això vol dir que, sense seguir les pautes perfectes de que seria una dieta per la longevitat, ella se n'ha sortit fins ara. Què vol dir això? Que la dieta influeix, però que probablement també té una genètica i ha fet un exercici, ha tingut un estil de vida que l'ha afavorit, perquè, com podem veure, sí, no està pas malament la seva dieta, però no és pas una cosa que segueixi perfecta les pautes, sí o no? Uh-huh. Vull dir, no veiem pas que sigui tot com es diu ara, que per les dietes de longevitat doncs, són quasi veganes, que tot ha de ser integral, el carbohidrat, es diuen també doncs, que cal sopar poquíssim. Ja veiem que ella fa una mica el que li va bé amb ella, i en canvi li ha anat molt bé. Conclusió que s'ha de treure d'això, Esther, que sí que és veritat que hi ha unes pautes, que podem parlar, si vols, en general, que els estudis ens diuen que afavoreixen una major longevitat, però que a l'hora de la veritat, cada persona ha d'adoptar aquelles mesures que amb ella li vagin bé.
I ara que parlaves de l'alcohol, no? També hem llegit titulars que deien que fins i tot abans d'anar a dormir es prenia una copeta.
Sí, dormia així es dormia segur. Dormia segur, perquè ja sabem que l'alcohol en petites dosis et calma, per tant és un relax. Bueno, però jo, a mi em sembla bé, perquè estic convençuda que això a la reina se li col·locava bé, segur. Tot això que ens ha dit, no? Vull dir, al principi, quan tu veus una senyora fer el te amb el pastís, si som molt puristes diríem, no, un dolç no, perquè la seva insulina... I ella es prenia el pastís. Què vol dir això? Que en el fons és agafar la dieta, que tu et vagi bé, que també que et faci feliç i que tu funcionis bé. I que potser aquesta pauta de la reina Elisabet amb una altra persona de 96 anys en absolut li funcionaria.
Uh-huh. Hem parlat del cas particular...
Sí. Has tenit que fer un petit homenatge, no?
Clar que sí, però bé. Ara anem una mica a situar-nos, no? A la resta de mortals, no? Si parlem, Magda, dels països més longeus del món, aquí quins podríem incloure?
Mira, doncs el Japó és el que encapçala el rànquing. Se sap que hi ha com més de 80.000 persones més grans de 100 anys. O sigui, que és una tassa important, de gent centenària. I estaria a Espanya, estaria a Islàndia, hi hauria Suïssa, i hi ha més països, però vull dir que nosaltres sortosament estem dintre els països doncs amb més longevitat, s'ha de dir.
Sí, sí. El Japó, per exemple, és un país on s'ho miren tot el tema de la dieta i de molt, la nutrició, i està molt a sobre.
I és molt diferent de la nostra. Ergo, això vol dir que, en fi, que hi poden haver-hi moltes dietes adequades. Vull dir que probablement nosaltres no mengem com els japonesos, ni molt menys, i també tenim una longevitat. Això corrobora dues coses, que poden haver-hi moltes dietes que siguin bones i que la longevitat depèn de molts factors. Estem, perquè realment les dietes, si anem a mirar la Suïssa amb la japonesa i amb la nostra...
No tenen res a veure.
Per tant, què vol dir? Que lògicament hi ha més factors i que a vegades jo sempre ho penso que les dietes van bé per la persona local, amb els productes del seu país, no? A lo millor la dieta japonesa a nosaltres no ens aniria tan bé com a nosaltres la mediterrània. Això Clar, és una cosa que també s'ha de tenir en compte. No?
A nosaltres segurament ens ajuda molt fer Clar. Aquesta dieta mediterrània, no? On l'oli té un paper molt important.
L'oli és importantíssim. Mira, parlant del Japó, el Japó no tenen oli d'oliva. I, en canvi, per nosaltres és una clau fonamental de la solubilitat de la dieta mediterrània. Però ells també viuen molt. Què vol dir això? Que jo penso que el que és important és, amb els productes locals, fer la teva pròpia dieta. Això jo ho trobo importantíssim. I repeteixo, hi ha més d'una dieta saludable. I això ho demostra, en el fons, no?
Uh-huh. Ens has dit que importantíssim ingerir vegetals i, a més, variar.
Variar, mira, allò dels vegetals hi està tothom d'acord. Amb totes les teories nutricionals, etc. Si una dieta et pot fer viure molt, és una dieta que sigui molt abundant en vegetals. Amb això estem tots d'acord. Ha d'haver-hi verdures i fruites, n'hi ha d'haver-hi moltes, cada dia. I això és una cosa que no ens ho podem saltar. Cada dia, verdura i fruita. Per què? Perquè ens porten fibra, perquè ens porten vitamines, perquè ens porten antioxidants, perquè porten substàncies que no són ni vitamines ni antioxidants, que s'ha vist que va bé amb la prevenció de moltíssimes malalties. Per tant, tots tenim que ser una mica vegetarians. Una mica molt, jo diria, una mica molt.
I les proteïnes, quin paper hi jugarien?
Important, perquè és que no podem viure sense proteïnes. No es pot viure sense proteïnes. Són elements fonamentals per construir els nostres teixits per mil reaccions, no? Ara bé, no tenim que abusar tampoc de les proteïnes. De fet, la quantitat per una persona adulta és 0,8 grams per quilo de proteïna. A vegades tendim a menjar-ne més del compte. Què és el que es recomana? Pues menjar una quantitat justa de proteïnes i que més de la meitat siguin d'origen vegetal, que vol dir molts llegums i fruits secs. Vol dir que tenim que eliminar el peix, els ous i la carn per sempre més amb una ratlla? No, vol dir que les carns vermelles mínimes quantitats i peix unes quantes vegades a la setmana i ous unes quantes vegades a la setmana.
Ara, t'has fixat que a la dieta de la reina Elisabet II no hem citat en cap moment la carn?
No, probablement, sí, sí. A veure, jo no sé si ella algun dia esporàdicament, però realment em crec que ella fos el peix fos la seva base.
El peix, del qual això ho hauríem de comentar, hauríem de vigilar amb l'accés del mercuri.
Evidentment, tots els peixos no es pot menjar cada dia. De fet, no es bo repetir el peix cada dia. Hi ha peixos com el peix espasa, com la tonyina, que tenen més mercuri que altres. En canvi, si jo vaig més a la sardina, al salmó, al seitó, amb aquest problema el tenim menys. Per tant, sí que és important repetir peix, però que no siguin peixos molt rics en mercuri.
I si parlem de les farinacis, Magda, què hauríem de tenir en compte per tenir una vida llarga i sana?
Doncs mira, jo crec que és interessantíssim que siguin integrals, és a dir, que portin part de la fibra de la clova del cereal. Doncs pa integral, arròs integral, pasta integral. Jo crec que val la pena comprar-los de qualitat i que siguin integrals. Uh-huh. Realment tenen més vitamines, tenen més fibra, ens cuida més la nostra microbiota. És important. És amb la dosi adient, també.
I els llegums, que ara els citaves, no?, i que estan de moda, són bons per evitar l'envelliment?
A veure, els llegums tenen moltíssimes qualitats, i és que són una barreja de greixos, de carbohidrats i de proteïnes vegetals. I aquesta barreja els fan molt, molt, molt interessants. Molt. A part que són molt saciants, a part que tenen un índex glucèmic baix, ens interessen els llegums. És una font de proteïna vegetal molt més sostenible que la carn i fins i tot que el peix, no? Per tant, ens interessa que estigui a la nostra dieta. El problema és que tenen aquest efecte tan saciant, no?, que és molt interessant. Els llegums tenen que estar més presents a la nostra dieta. Que, clar, durant un temps van pensar que això era cosa de pobres i de menjadors de col·legis d'altres èpoques, no. Els llegums tenen que estar presents. Amb això estic completament d'acord.
El sucre l'hauríem d'eliminar?
El sucre ha de ser un invitat esporàdic. Ser una cosa minimalista, jo diria. Home, tampoc es tenen que tornar bojos amb això, eh? Mira, no suporto els fanatismes, però penso que amb el sucre té que ser com aquells invitats que venen de tant en quant, però amb molt poqueta dosi, amb molt poqueta dosi. Però tampoc tenim que mortificar-nos en el punt de que no hi hagi zero com si fos el dimoni. No, estic en contra totalment d'aquestes actituds tan agressives contra un producte, no?
I ja per acabar, de la reina Elisabet II sí que sabem que sortia molt a passejar. M'imagino que aquí, ho hem dit moltes vegades, no?, l'activitat física és un complement perfecte de la dieta variada.
És imprescindible. Si jo menjo molt bé però estic tot el dia al sofà, realment la dieta ens servirà de poc. Què va passar amb la pandèmia? No fa tant temps d'això, que la gent va engreixar moltíssim, a menjar molt pitjor. La immobilitat ens mata, tant com la dieta dolenta. Per tant, tan important és moure'ns com menjar bé. I a vegades parlem molt del que mengem i parlem molt poc del que ens moguem. És importantíssim, eh? I a més, a totes les edats. Perquè hi ha gent que es pensa que si no pots anar a fer una hora de zumba i suar i botar, ja no val la pena. Tothom té que fer el seu exercici. Tant si tens 10 anys com si en tens 100. El de 100 també ha de fer el seu exercici.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I ara és hora de pujar al ring. Entrem a l'Escorxador, un podcast en què la gent de l'univers RAC1 s'enfronta entre ells en batalles dialèctiques sense miraments per dir-se totes les veritats. Atents, perquè aquest podcast que escoltarem ara ha portat problemes interns al versió RAC1.
Senyores i senyors, benvinguts a l'Escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella!
Bona nit i benvinguts a la sala Cotton Club del Casino de Barcelona! Benvinguts i benvingudes a aquest Rose Battle de RAC1. Estem molt contents d'aquest tercer capítol d'aquesta primera temporada. Anem amb el primer combat d'aquesta nit. Molta atenció perquè a la meva esquerra un home que es fota més fregaos a Twitter que Gabriel Rufián, Pérez Reverte i el compte de Vox. Ell és Toni Clapés!
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Què tal?
Bé. Tu estàs passant
el
bé?
El proper rostit l'has de fer a Twitter, que és el motiu més. Saps?
No, no, el Twitter és el teu hàbitat natural.
M'agrada, m'agrada. Aquests darrers dies estic descansant, sí. Saps? Que la bèstia he de recuperar, perquè m'he desgastat molt amb el tema mobilitat, Colau, sí. I tot.
Home.
Tinc l'Alo. I ara m'estic preparant per la propera, pels grans contenidors de Barcelona, que ha estat una manera excel·lent de recollir l'escombraria i la merda d'aquesta ciutat.
Molt bé, molt bé. Bueno, avui no t'enfrentes a Twitter, sinó que t'enfrentes a un home que ja va néixer gran.
A la mòmia.
Amb tots vosaltres, Marcelí Virgili!
Oi, que és per aquí, on va? Ja comencem malament.
Estem usuant.
Bueno, que tot bé?
De bona nit. No sé quin dia som. Què hi ha?
Doncs arrenquem. Esteu preparats?
Ah, ja està, la cosa? Sí, el rostit del vàter.
Doncs va. 3, 2, 1, rostit!
Bueno, abans de res, deixi'm dir-li que sap que me l'estimo molt, que fa... El que passa que el públic que ens acompanya serà conscient de treballar amb una persona amb demència, realment és difícil, i ara li explicaré. Jo fa 25 anys que fem el programa, senyor Virgili, amb vostè.
Vols dir?
Sí, fa 25 anys, sí. I amb la pandèmia vaig veure el meu moment, cada dia anava en el recompte de morts. Anava pensant, dic... Aquest cop sí. Aquest any sí, cal. Perquè la meva il·lusió és fer un... O sigui, enterrar-lo, fer un programa especial, enterrar-lo, amb la col·laboració del Basté, que a més li fot molta més salsa que jo, sap? Tertúlia, mort del senyor Marcelí, pam, i aleshores Capella Ardent, amb el Jordi Margarit, ja a la 11, quan fan els Premis RAC. Amb un discurs del Margarit de 6 hores. Vull dir, bueno, em fa una mica d'il·lusió tot el que és aquest tinglado. He anat passant durant molts dies comptant morts, buscant el seu nom, fins i tot he anat a Mèmora, he preguntat pel seu nom. Les llistes eren tan llargues que no el trobava i la il·lusió finalment s'ha esvaït. I vostè, pues, certament, és com... Bon, és un gat, mai millor dit, és un gat, perquè té 7 vides. Jo he passat per... tinc aquí un prostatitis persistent.
Allò que tens prostatitis?
Tenia, tinc prostatitis persistent, he patit una fissura anal, fins i tot un càncer, i no he llepat. Però aguantant. En canvi, vostè és que no té absolutament res. Per tant, segueixo esperant aquesta oportunitat de narrar, cosa que em fa... El programa aguantarà fins que vostè finalment peti, i aquell dia, a partir d'aquell moment, podré dir que la versió s'ha acabat.
Molt bé.
Amb tot el carinyo, eh?
Jo ara també el que et diré és amb un amor fraternal, una gran empatia, una gran, que et diré jo, però serà la pura veritat. La pura veritat.
Jo sempre ja sap que prefereixo les veritats.
Sempre.
Tot i que perdis amistats.
Exacte. No començaré parlant de la fissura anal, perquè... Com pots entendre, hi ha gent sensible que hi podrien caure rebatuts a terra desmaiats. Al saber les circumstàncies, no la fissura en ella mateixa, oi? A mi el que m'agradaria, si fossis tan amable... Mira una de les càmeres, no sé si per aquí hi ha una càmera.
A l'esquerra,
sí.
L'estic saludant.
Sí, doncs mira la càmera, i jo demanaria al senyor de la càmera, si és tan amable, per favor, que enfoqui durant 5 segons, només 5, eh? No cal anar més lluny. 5 segons, la cara del senyor Clapés. Només un moment la cara. Mira, ho comptarem. 1, 2, 3, 4...
Hola a tothom.
5...
Què tal?
Ja poden canviar la càmera. Gràcies, perquè això ha estat una catàstrofe. Cada vegada que surts a la tele... Catalunya no sap la sort que té que facis ràdio. Recordo que hi havia un programa a la Tele3 que va ser un programa una vegada que es deia El Submarí.
Sí,
oi? Sí. Que sortíem tots
tot,
tot de nens, sortíem tots de nens. Sí. Sí. Estan tots en tractament ara mateix. Però un tractament d'aquells de... Me sembla que ja els han desahuciat, pobrets.
No, és que no...
Sí, no, però la cosa... Sí. I el problema és aquest. Què passa a la ràdio? Si el se'ns diu, cada dos per tres només fa que criticar TV3. Però no la critica perquè no li agrada. Critica perquè no el criden. Aquesta és la realitat. De fet, al museu de TV3 hi ha una càmera que l'ensenyen. Hi ha un museu a TV3 de coses...
Fan visites.
Sí, que fan visites, guiades, és molt bonic. Hi ha una càmera que està tota com a desfeta, com un rellotge de Dalí, saps? I deien, aquesta és, i t'ho diuen, eh? Aquesta és la càmera que enfocava sempre el clapés. És allà. No, ja, vagi rostint.
No, si jo només li demanaria ara, ja que parlava de la càmera, posis, miri la càmera.
Sí, quina? Pot,
no, de costat, d'aquí, de costat.
De costat,
i ara costis sí. Les cartolines aquestes sí. Que porta, costis les, sí. a la boca, sap? Tapant així.
Qui és?
José Manuel Villarejo. ho hem confirmat. Vostè és José Manuel Villarejo. I a partir d'aquí... Clar, Villarejo és un farsant, és un tio que grava, no saps mai quan diu la veritat, quan diu la mentida, i a vostè el porto patint des de fa 25 anys, el rotllo del Titanic.
No, clar.
No s'ho creu, no s'ho creu ningú.
Sí, però,
el desembarcament de Normandia.
Ja, va ser horrorós.
Sí, clar. Que va conèixer el Yeti.
Pelut!
Pelut. Clar, a partir d'aquí la seva credibilitat és zero. És un farsant, o sigui, és pitjor que Villarejo. És pitjor que Villarejo.
No, aquí el problema... No, mira, Clapés, és que això s'ha de llestir ràpidament. Se't veu el llautó. Se't veu el llautó d'una hora lluny. Per aquí hi ha un problema...
A vostè sí que se li veu el llautó.
No.
Villarejo.
No. Et passes tot el dia criticant Barcelona. Només sortir aquí a l'escenari, ja ho heu sentit, només sortir i ha criticat que si la brutícia, que si no sé què, que si hi ha rates de quatre potes, les rates de dues potes,
rates,
que si
hi ha brutícia...
Sí, el problema és que et passes tot el dia criticant la Colau, Collboni, tota aquesta
colla...
Bueno,
els que manen.
Sí, però, a veure, Clapés, tu vols ser alcalde de Barcelona?
Bueno, a mi m'agradaria, sí.
T'agradaria, eh?
Bravo!
Però no m'hi presentaré.
Aplaudiu, que no sabeu de quin mal haureu de morir.
Però no m'hi presentaré.
Quins estudis tens per ser alcalde?
Vaig acabar...
Metal·lúrgia? Vas acabar amb metal·lúrgia?
Fins a cou.
Sí que cou, sí. Com estàs d'anglès? Perquè tots, avui dia, si vols ser una mica de política, has de saber anglès. Digues a la càmera alguna paraula en anglès.
Yes.
Sí que hi és, sí. Sort de la dona que va pels puestos i viatja una mica, perquè si no... Mira, Clapés, si no pots ser ni president de l'Escala, si ni et voten com a president de l'Escala perquè cada any la sorra de l'arbre de Nadal la fums forat de l'ascensor avall, home, per la mort de Déu! Aquesta és la realitat. No t'agrada? No te la mires.
Miri, la realitat, li vaig a dir... vostè és un farsant, ja l'he dit abans.
Sí.
Vostè, quan estàvem al 2017...
2017, no me'n recordo.
Recordo que sí. Van a veure l'Oriol Junqueras
no
i va fer la promoció del Versió. Van a veure l'Oriol Junqueras.
No
i eren Paret i Mandinga.
No em ve present.
Un i l'altre, anar fent el... Vostè anar a preguntar-li que a partir de l'1 d'octubre que declararíem la independència,
sí,
i ell li deia que sí, i vostè engrescat. I aleshores, a partir d'aquell moment, el vaig anar a haver d'aguantar. Sí. Amb el rotllo de la independència, sí. I cada cosa cada fet que es anava produint, fins i tot a partir del moment de l'1 d'octubre, el 5 d'octubre... Vostè anava dient, està tot pensat. És del gremi de l'està tot pensat. Jo li deia, això va pel Pedregà. Està tot pensat. Vostè que era l'encarregat de parlar amb Putin... De que formessin part de la Rússia, ja veu quin èxit, ara? Què va passar aquí? Vostè era el que mantenia les converses? Què li ha passat a Putin? Que s'ha equivocat de país o què és el que ha passat?
Jo crec que s'ha equivocat de país. Sí, havia de venir cap aquí. Però tenen els mapes caducats. Yeah. Se'ls ha caducat els mapes i què hi vols fer? Però bueno, aquí, ara, expliquem-ho, diguem-ho tot.
Sí.
Ets un xarlatà.
Ui.
Ets una mica xarlatà, No, sí, no cal que feu jo, ni un, ni dos, ni tres. Ets una mica xerrada. Tu ets com aquells, saps aquells del Corte Inglés que venien allò, com es deia allò? Allò era el pèl a taronges? Saps sí. Que posaves una taronja i es pelava sola?
Sí, ho recordo, sí.
Tu ets un venedor de pèl a taronges. És allò que vol que li peli la taronja, és una mica és això que feies tu, una mica, perquè és clar, ara va d'intel·lectual, no sé si l'heu sentit últimament, com que ha conegut el Ramon Gené i el porta a la ràdio, parlen d'òpera, sí. Parlen de Wagner, ui, Wagner, hem de sentir Wagner perquè fan òpera. Una mica de Mozart, una mica de Puccini, avui he sentit Puccini. No m'ha agradat gaire. Hi havia una cantanta que no la sentia. La critiquen i a mi m'ha semblat bona. M'ha semblat bona, perquè clar, si l'únic cantant que coneixies és aquell, el Garilol de la Colegiala. Colegiala aquest, només feies que Colegiala, perquè clar. I, ui, i llibres. Ara llegeix. Josep Pla. Josep Tort. Josep estirat per terra, Josep... No sé, tots són Josep, no sé què... Sempre té un munt de llibres per llegir. No he llegit mai ni el Mortadelo ni el Filemón, però ell llegeix, ara diu que llegeix, va.
Per acabar, deixi'm dir una cosa, perquè el que ha anat dient, vostè és un villarejo en potència, sí. És el villarejo català, és el més parçant de Catalunya, i jo he tingut l'ocasió de conèixer la seva dona... Però em va semblar tot molt misteriós. Jo vaig anar a casa seva i la seva dona no sabia ni on estaven els coberts, no sabia on estaven els plats,
és que potser estava
es va acabar el paper de vàter, tampoc sabia on hi havia paper de vàter.
Estava medicada.
Ho vaig trobar tot molt estrany, no sabia com encendre el televisor. El menjar que vostè em va oferir aquella nit de Nadal, aquell dia de Nadal, era catering, del fornet d'en Rossent, que sap que menjo tot el puto any el fornet d'en Rossent, i vostè va fer el catering del fornet d'en Rossent.
Bueno, perquè pensava que és el que t'agradava.
Vaig veure una relació molt estranya i jo crec que ha arribat el dia. Vostè té molt bona relació amb Vicenç Martí. I la meva teoria és que vostè és gay. Vostè ha de sortir de l'armari, senyor Marcelí. Vostè és gay, vostè té un rotllo amb l'altre xalat que ha sortit abans.
No tens perdó de Déu? Ni de Déu pare, ni de Déu fill.
Si vostè és gay, digui-ho, surti. Digue-ho com el Pedro d'Eufòria, digui-ho, no hi ha problema.
Quin Pedro?
Vostè té un rotllo amb aquests, i tot el dia van de juntets.
Què m'estàs explicant? Tu ets un poc a vergonya i un par de solta, ja no t'ho diré ben clar. Aquí l'únic...
Perdona.
L'únic que té una fissura anal, l'únic que té una fissura anal és ell. Jo no.
Ara.
Va.
Vam dormir juntes a la final de la Champions de Londres, però va ser professional. Amor professional. No bici com el teu.
Bueno. Mira, jo ho deixaré aquí, perquè val més, perquè si no encara ens fumaran fora del grup Gogó. I tothom sap que estàs al grup Gogó una mica... A veure, com t'ho diria? Saps allò que les empreses han de contractar segons qui per poder desgravar Hisenda?
Home!
Saps una mica que no sigui per aquesta mica de curta edat de gambals que hi ha?
Vale.
Bravo.
No em faci parlar de la seva edat, senyor.
Fora aplaudiment. Toni Clapés, Marcelí Virgili.
Gràcies.
Veniu cap aquí. Arriba el moment.
La culpa és teva. Ara demà com vols que faci programa?
No, bueno.
Fort enfrontament dins del versió RAC1 entre Toni Clapés i Marcelí Virgili, que ha portat cua fins al punt que el senyor Marcelí està buscant reubicació en altres programes. I, per tant, us preguntem, qui creieu que ha guanyat aquesta batalla dialèctica? El jurat ja va emetre el seu veredicte, i si voleu saber qui va ser el guanyador d'aquest combat, ho podeu recuperar a RAC1.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
us anunciem que RAC+1 ha estrenat el podcast d'investigació criminal Crits, una ficció d'humor que presenta dos investigadors molt peculiars. Emili Solsona, un home jubilat que s'avorreix molt i no té més feina que buscar delictes on realment no ha passat res, i Laureà Lladó, el seu veí, que té 40 anys i encara viu amb els pares.
Hola. Hola, buenas. Es que se han escuchado unos gritos aquí ya por dos veces. ¿Usted sabe qué está pasando en este edificio?
Sí, això, bueno, és el quart primera. Se senten cada nit, sobre aquesta hora.
¿Cada nit? Cago en la puta. Esto es el típico caso de maltrato a la mujer del que se va a tomar las copas. Bueno, gracias, ya puede cerrar la puerta, ya puede cerrar.
Els actors Cesc Casanovas i Xavier Bertran donen vida a aquests dos investigadors novells que es posaran amb més d'un problema. Crits és un podcast que posarà foscor a la llum.
Sí? Qui és vostè?
L'autoritat, soy yo.
Quina autoritat? Però qui és vostè?
Ara t'has cagat, xaval.
Però què diu?
Què dic?
Què diu?
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho. ¿Qué me lo han dicho los vecinos?
Si no ve.
¡Maltratador!
¿Qué digo?
¡Eres un maltratador! ¡Vine cap aquí!
Ai, cada dilluns trobarem un cas a l'aplicació de RAC1 i a RAC1.cat. I els divendres, en directe, al versió RAC1, podreu escoltar aquests dos detectius i Toni Clapés i els seus Muppets resolent el cas.
Reconcentrat de podcast, amb Noemí Polls.
I ens aturem al Chelsea Hotel, al podcast de RAC+1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Aquesta setmana sabrem quina relació hi ha entre les Illes Malvines i un tema icònic del grup de rock britànic Dire Straits, Brothers in Arms.
Aquesta és una de les balades més clàssiques de mitjans dels 80. És el Brothers in Arms, una de les cançons més icòniques de Dire Straits i la que dona nom al cinquè àlbum d'estudi que va editar aquesta formació britànica. La veu i la guitarra de Mark Knopfler ens porten a través d'aquest tema melancòlic fins al paratge desolador d'un camp de batalla. Però com descobrirem en aquest episodi, l'enfrontament que relata no només es lliurava entre soldats de dos bàndols. El líder dels Dire Straits va composar aquesta cançó de clar caràcter antibèl·lic el 1985 i ho va fer donant veu a un soldat ferit que és a punt de morir en un lloc recòndit del planeta, acompanyat dels soldats amb qui ha compartit el dolor i la destrucció de la guerra, però que, a diferència d'ell, sí que podran tornar a casa. Through these fields of destruction, baptisms of fire, però què es va inspirar Knopfler per descriure aquest particular camp de batalla entre muntanyes cobertes de boira? Doncs en un conflicte armat real i que com a britànic li va tocar de molt a prop, la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el Regne Unit amb l'Argentina l'any 1982 per la disputa d'aquestes illes de l'Atlàntic Sud. Va començar quan la decadent dictadura militar instaurada a Buenos Aires en aquell moment va decidir envair el petit arxipèlag que estava en mans dels britànics des del 1833. La resposta del govern de Margaret Thatcher no es va fer esperar i va enviar el seu exèrcit per recuperar el territori. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. El combat per les Falkland Islands, que és com les anomenen els britànics, es va allargar durant dos mesos i va acabar amb la rendició i la conseqüent expulsió dels militars argentins. Un total de 905 soldats d'ambdós bàndols hi van perdre la vida. Com la resta de ciutadans del Regne Unit, Mark Knopfler va seguir de ben a prop aquesta guerra que es cobrava la vida dels seus compatriotes a 12.000 quilòmetres de casa. I tres anys més tard va recollir el sentiment d'impotència que sentia en aquesta cançó. A Brothers in Arms, Knopfler es posa en la pell d'un dels soldats britànics destinats a les Malvines i relata, des d'un punt de vista subjectiu, els seus darrers pensaments poc abans de morir per les ferides de guerra. Per al títol va agafar l'essència d'un comentari que va fer el seu pare sobre el conflicte. Un comentari on es referia als soldats enfrontats en aquella guerra com a germans en armes. Erwin Knopfler havia utilitzat aquesta expressió en el context de la guerra que es lliurava a les Falklands en aquell moment. Però és possible que tingués un doble sentit. I és que feia temps que un altre conflicte més proper l'amoïnava, el que existia entre els seus dos fills, Mark i David. Tots dos havien tocat plegats als Dire Straits durant els primers anys de la banda, però una discussió en plena gira va fer que se separessin i que la relació entre tots dos es trenqués, convertint-los així en germans en guerra. Els Dire Straits van ser una de les bandes referents dels 80, però els seus inicis no van ser tan fàcils. Abans de dedicar-se professionalment a la música, Mark Knopfler va desenvolupar una breu carrera en el món del periodisme, com a redactor de cultura del Yorkshire Evening Post de Leeds. Durant un parell d'anys va escriure ressenyes de bandes locals i cròniques de concerts d'artistes que visitaven la ciutat. Però quan el 18 de setembre li van encarregar escriure la crònica de la mort de Jimi Hendrix, va quedar tan commocionat per la notícia que va decidir deixar el món de la premsa i tornar a la facultat per iniciar els estudis de filologia anglesa. En aquesta segona etapa universitària, Mark Knopfler ja tocava amb alguns músics locals que havia conegut durant la seva estada al diari. I un cop llicenciat, va traslladar-se a Londres decidit, ara sí, a obrir-se camí en el món de la música. Aquests van ser uns temps difícils per Knopfler a nivell econòmic. Feia classes durant el dia per guanyar tot just el que necessitava per viure i als vespres tocava la guitarra a pubs i locals nocturns. I no va ser fins la primavera de 1977, quan ja gairebé rondava la trentena, que va decidir formar una banda pròpia amb el seu germà David, el baixista John Easley i el bateria Pete Withers. Inicialment es van anomenar Café Racers, però al cap de pocs mesos van decidir canviar aquest nom pel de Dire Straits, una expressió que en català podria traduir-se com passar les magres, en al·lusió a la delicada situació que vivien en aquella època. Un any més tard, amb una inversió que van haver de posar de la seva pròpia butxaca, van editar el seu àlbum de debut, un disc que, especialment gràcies a Sultans of Swing, va marcar de forma molt positiva l'inici de la seva carrera. Animats per la bona rebuda d'aquest primer treball, tan sols un mes i mig després de presentar-lo, els músics entraven de nou a l'estudi per registrar el seu segon àlbum. El van titular Comuniqué i, publicat el juny de 1979, recull un total de 9 cançons que la banda va recuperar de maquetes gravades en sessions anteriors. Aquest segon disc va donar al grup el reconeixement que buscava i va situar la banda en un lloc destacat del panorama musical del moment. Aquell 1979 va ser un any realment triomfal pels Dire Straits, però que va fer que els membres de la banda acabessin físicament i mentalment esgotats. I d'aquesta situació d'estrès van sorgir també les primeres desavinences entre Mark i David Knopfler sobre la forma de liderar la banda i la disconformitat d'aquest segon amb la pressió que l'entorn musical exercia sobre el grup. La tensió entre tots dos va greujar-se en els mesos següents i l'agost de 1980, durant la gravació del seu tercer disc, Making Movies, David Knopfler va anunciar oficialment la seva retirada de la banda. A partir d'aquell moment, la relació personal entre tots dos germans va refredar-se i ja mai més va ser la mateixa. I més que una relació fraternal, el que mantenien, tal com el seu pare ho havia expressat la primavera de 1982, mentre seguia el conflicte de les Malvines, era una situació de germans en guerra.
El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
Bona tarda a tothom, 11 minuts i les 4 de la tarda. D'aquí a mitja hora, mal comptada, una mica menys, 26 minuts, ha de començar el partit de la 12a jornada, primera divisió, entre el Real Madrid i el Girona, al Santiago Bernabéu. Un Real Madrid que és segon, ara mateix a la classificació, després de la victòria ahir del Barça, amb 31 punts, empatat amb l'equip blaugrana, mentre que el Girona comença la jornada penúltim amb 9 punts i amb mala ratxa de resultats, amb només 2 punts sumats dels últims 18 per l'equip de Mitchell. Mitchell, que avui fa anys, és del 75. Mitchell, d'un 30 d'octubre del 75, que és quan va néixer, per tant, 47 anys que avui celebra Mitchell. Esperem que una victòria des d'aquí. Felicitats a l'entrenador del Girona. El Madrid ve de perdre a la Champions, de fet, de perdre el seu primer partit de tota la temporada al camp del Leipzig, i de guanyar l'últim partit de Lliga, 3-1 contra el Sevilla al Santiago Bernabéu. A casa s'ha deixat un empat al Madrid en aquesta Lliga, el Girona fora de casa encara no sap què és guanyar, un empat i 4 derrotes. Les dues visites del Girona a primera al Bernabéu, en una va perdre, clarament 6-3, va fer un pòquer de gols aquell dia Cristiano Ronaldo, i en l'altra va guanyar 1-2 en la temporada que va acabar amb el descens del Girona, va guanyar el Bernabéu amb gols d'Estuani i de Porto. Amb tots aquests elements esperem avui veure un bon partit. Estava convençut ahir Mitchell que el seu equip faria un gran partit al Santiago Bernabéu, i tant de bo que això es tradueixi amb un bon resultat. Ahir n'hi havia ja uns quants que signaven l'empat abans de començar, no ho feia l'entrenador del Girona, que era ambiciós a la sala de premsa. El Santiago Bernabéu, tocant els botons del Xavi Cupido, amb el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona tarda.
Hola, Xavi.
Quin dia fa a Madrid?
Un dia enterbolit, un dia en què ara fa uns instants hi ha hagut algunes ullades de sol. Semblava que el sol volgués venir a veure el partit aquí al Bernabéu, però els núvols han tornat a guanyar-li la partida en aquesta lluita que mantenen ara més aviat ennuvolat el dia, temperatura fresca, ronda els 18 graus, i la gespa, com en Dami ens ha explicat tantes vegades en els partits de Madrid aquesta temporada aquí a l'estadi madridista, no està en les millors condicions.
No és el Martínez Patatero, no?
No, allò jo crec que allò és irreproduïble, perquè allà podia ser que et sortís Bugs Bunny en algun moment determinat del partit, et saludés, et digués allò de Key de Nuevo Viejo i que es tornés a endinsar dins del cau. Això aquí no passa, és el Real Madrid Club de Futbol, però la gespa no està gaire bé. La de Montilivi està millor. En això guanyem. El camp no ho sé, però la gespa, de moment, guanyem a Montilivi. Està millor que la del Bernabéu, que, per cert, l'han regada poc, pel meu gust, abans del començament del partit, però segur que la ruixaran una miqueta abans que comenci aquest Madrid-Girona.
Té un problema el Madrid amb la gespa. Veurem si el pot solucionar, si és que pot, que potser l'altre problema és que no pugui solucionar-lo amb les obres que té. Potser han canviat alguna cosa i no pot solucionar, però si no, en aquesta aturada del Mundial, a veure si fa alguna cosa. Amb quin 11 surt el Girona, amb quin 11 surt Mitchell Agut a jugar avui al Bernabéu?
Un 11 amb 3 canvis respecte al que va jugar i empatar contra l'Osasuna en l'últim partit de Lliga. Entren a l'equip inicial Miguel, Valeri i Arnau, en surten Javi Hernández, Manu Vallejo i Toni Villa. Són línies de 4 i amb doble lateral a totes dues bandes. Gazzaniga a la porteria, això fins aquí ja ens ho esperàvem. Lateral dret Arnau, lateral esquerre Miguel Gutiérrez, centrals Bueno i David López, a la dreta més avançat Jan Couto, a l'esquerra més avançat Valeri, que avui serà el capità, l'únic gironí de la plantilla, capità avui de l'equip al camp del Madrid, el doble pivot Oriol Romeu i Aleix García, una mica per davant, i Ángel Herrera més endavant que ningú, la referència atacant del Girona en el partit d'avui, si més no de sortida, Tati Castellanos.
Doncs revoluciona l'11, o fa coses que no li havíem vist encara aquesta temporada a Mitchell per visitar el Santiago Bernabéu. Això vol dir que a la banqueta hi ha Riquelme per segon partit consecutiu, i qui més hi ha hagut?
Doncs mira, Riquelme, els porters Juan Carlos i Fui Díaz, i també Bernardo, Estuani, Tarrats, Toni Villa, Javi Hernández, Rainier, Ivan Martín, Manu Vallejo i Artero. Per si algú no se n'ha adonat, ho comentàvem ahir, Xavi, al Superesports, el Madrid ha deixat d'aplicar la clàusula de la por i permet que futbolistes que té cedits o sobre els quals en té drets, Rainier en el primer cas, Miguel Gutiérrez en el segon, puguin jugar avui amb el Girona.
I amb qui surt el Madrid? Ho sabem des de fa 6 hores gairebé, però quin és l'11 del Madrid, l'11 d'Ancelotti per jugar contra el Girona, Miquel?
Avui hem fet el tallat i el cruzat i ja sabíem l'11 de Carlo Ancelotti. Courtois a la porteria, Carvajal lateral dret, Mendy lateral esquerra, Rüdiger i Alaba de centrals, per davant Camavinga, acompanyat del tàndem clàssic Modric i Kroos, i al davant a la dreta Fede Valverde, a l'esquerra Vinícius, i a l'eix de l'atac fent de Benzema la principal baixa, però no l'única del Madrid en el partit d'avui, un dia més, Rodrigo.
Doncs gairebé amb tot el que té, amb aquest canvi de Rüdiger per Militao, segurament que seria més titular que no pas Rüdiger, i amb l'entrada Camavinga per Tchouaméni, que està sent més titular que no pas Camavinga, però sí. La resta és amb tot el que té Ancelotti, sense Benzema, que té, com dèiem ahir, mundialitis, i que fa pinta que s'està reservant una mica de cara a Qatar.
Deixa'm dir, Xavi, que Tchouaméni havia entrat a la convocatòria al Madrid quan ha facilitat l'11 aquest matí ben d'hora, a la banqueta i apareixia Tchouaméni, però al final una sobrecàrrega, segons tenim entès, és el que ha apartat el jove migcampista francès, una de les sensacions del Madrid d'aquesta temporada, sens dubte, de l'11 i de la convocatòria, fins i tot en el dia d'avui, o sigui que serà anat cap a casa.
Va ser que en clau mundial, ja que això bé, no té a veure amb el Girona, el Barça ha informat de sobrecàrregues tant en el cas de Koundé com d'Eric García, per tant, si tot evoluciona bé, fins on podrien estar punjats pel cap de setmana per jugar contra l'Almeria, i el Mundial no els hi perillaria ni a un ni a l'altre, no els hi perilla ni a un ni a l'altre, tampoc en el cas de Morata, que segons informen des de Madrid diversos mitjans, queda tot en una contusió, en una edema, i tampoc no li perilla el Mundial després d'ahir ser substituït al davanter de l'Atlètic de Madrid. Perquè ara també totes les lesions, en el cas dels que el juguen, s'han de mirar en clau mundialista. A la banqueta, per tant, del Madrid, qui té Ancelotti hi ha hagut?
Mira, els porters suplents, Lunin i Luis López, a més de Militao, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vázquez, Ceballos i Mariano. Mira, i ara que parlaves del Mundial, Xavi, a l'11 del Madrid, seleccionables per Luis Enrique, només hi ha Carvajal. I això que rep unes galetes considerables en aquest estadi i de segons quines persones afins a aquests colors. Però de l'11 del Madrid, convocable per Luis Enrique, només hi ha Carvajal.
Qui xiula avui al Bernabéu?
Melero López és l'àrbitre andalús del partit d'avui, que per cert ha saludat Mitchell abans del començament del partit mentre provaven els comunicadors del VAR. Precisament, parlant del VAR, hi haurà algú que no em deixa gaire tranquil. Iglesias Villanueva, àrbitre específic de VAR.
I al costat del Miquel Agut, el Santiago Bernabéu ha dit, saps què? Deixa'm anar-hi a Madrid a veure si avui sona la campanada i el Girona aconsegueix guanyar en plenes fires al Bernabéu. Marc Brugués, diari de Girona, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé per Madrid? Et tracten bé de moment a la capital del Reino o no?
Sí, de moment molt bé. Aquí sempre ens tracten bé. El tracte és exquisit. Per part dels treballadors del club, després ja el que passi sobre la gespa, això ja no depèn pas de nosaltres.
Canvi de... Vaja, no sé si de sistema, però almenys sí, amb novetats es presenta Mitchell a intentar donar la campanada al Bernabéu, Marc.
Sí, amb aquest doble lateral inèdit fins ara, ja va avisar que passava a jugar doncs, amb defensa de 4, que ho provaria doncs, a partir d'ara, doncs, canviant del tradicional sistema amb 5 defenses, i ho prova avui amb el doble lateral, amb Arnau i Couto a la dreta, Miquel Gutiérrez i Valeri a l'esquerra, per mirar doncs, d'intentar frenar la velocitat i l'electricitat d'homes com Rodrigo, que pot caure a banda, com Vinícius i també doncs, el gran moment de Fede Valverde. S'han de provar coses, el que deia Miquel, l'equip no suma, doncs s'han de provar coses. Avui és un partit doncs, que potser no sortirà el Girona tan alegre com és habitual i que s'ha de tapar una mica i a veure què passa, perquè ja ho has dit, l'última vegada va guanyar el Girona aquí. És a dir, que pot tornar a passar, no se sap mai, això.
Sí, això s'està demostrat que pot passar, això ja ho ha demostrat el Girona, ja que això és possible, ara cal fer-ho factible a partir d'un quart de 5 de la tarda. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Gerard Ballera, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha acabat ja un partit de primera a aquesta tarda.
S'ha acabat un partit de primera amb la victòria de l'Osasuna per 2-0 contra el Valladolid. Per mi, un bon resultat pel Girona, perquè l'Osasuna, de moment, igual que el Rayo, semblen jugar en una altra lliga. Osasuna 2, Valladolid 0, els gols en els primers 20 minuts de Chimi Ávila i de Moi Gómez. L'Osasuna ara mateix, atenció, 6è a la classificació amb 20 punts, els mateixos que el Betis, que encara ha de jugar a partir de les 9 contra la Reial Societat. El Valladolid, després de sumar 2 victòries consecutives, ara mateix és 11è a la classificació amb 14 punts, és a dir, 5 més que el Girona.
també connectat a la transmissió del Girona, juga RAC1, un home desorientat que va preguntar, diu, sonen els Dire Straits, estic en el lloc correcte o no? Fel Feixedes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No, ja t'agraden que... els Dire Straits, no, Fel, o no?
És el meu grup, és el meu grup. I llavors hi ha hagut un moment que he pensat, i per què carai hem de tallar aquest programa per entrar nosaltres? Ara ens vindrà d'un quart, també, aquesta caguera avui pel Bernabéu, que sortirem escaldats d'aquí. Deixeu-me acabar d'escoltar Marc Knopfler i la seva vida, i no. I per això dic, de veritat que estic connectat aquí escoltant això d'Aire Streets i...
No, perquè segons qui es connecta, Fel, li posem les cançons que li agraden.
A la carta. Va
una mica a la carta, això. Doncs
molt agraït a tota l'emissora en general per haver fet això.
Però llavors això, abans de cada partit del Girona, no posarem d'Aire Streets, no?
Està bé. Sí.
Perquè no tens cap altre de grup de...